A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Doncs són les 10:52, les 17:52 a la remissió. Estem mateix, ara mateix estem en directe a Instagram, perquè avui na Maria Lozano ens ha preparat un espai de sexologia, perdó, molt interessant. Ens ha portat tot d'instruments per parlar, doncs, del plaer sexual, i en això, ja sabeu, la fisionomia, doncs, importa bastant. Maria Lozano, bon dia, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me una altra vegada. Revinc, és que l'altra vegada va haver alguna persona que va preguntar que quina diferència hi havia entre l'orgasme clitorià i l'orgasme vaginal.
Sí, totalment.
Llavors dic, bueno, això s'ha d'explicar amb anatomia. Llavors he portat aquí unes vulves anatòmiques on se veuen com està, com és la nostra vulva. Mm. I també amb això el que podem fer és que hi ha una cosa que es diu la bretxa orgàsmica.
D'acord.
Que això és que les dones tenen menys orgasmes que els homes.
Ah, i això per què?
Això, pues, mira, hi ha unes estadístiques que van sortir l'any 2019 i que diuen que els homes i les dones, quan se masturben, tenen el mateix plaer, arriben a l'orgasme igual. Uh-huh. I després han fet com una mena d'enquesta que han preguntat, per exemple, els homes, les relacions heterosexuals, quan un home té relació sexual amb una dona, el 95% arriba a l'orgasme dels homes.
El 90...
95.
D'acord.
Això vol dir que els homes tenen orgasmes molt fàcil. Uh-huh. Els que els segueixen són els homes gais.
D'acord.
Però tenen una miqueta menys, un 89% d'orgasmes. Després les segueixen els homes bisexuals, que tenen un 88% d'orgasmes. I després comencem a baixar. Les dones lesbianes tenen un 86% d'orgasmes. Mm. Cada vegada menys, eh?
D'acord.
Les dones bi, un 66%, i les dones heteros, un 65%. Tu imagina't la diferència. Les dones lesbianes tenen un 86% d'orgasmes, les lesbianes, i les heteros tenen un 65%. Això què vol dir? Que les dones sentim menys orgasmes. Llavors, aquí es diu que hi ha una bretxa orgàsmica, i per això també està molt bé parlar d'això, perquè les dones siguin felices i tinguin molts orgasmes i anem totes amb un somriure per la vida. Què et sembla, Jamila?
Doncs em sembla una molt bona idea, la veritat, Maria. Com es pot estar en contra d'això?
Clar que sí. Per això avui portem unes vulves anatòmiques. D'acord. Perquè totes les persones que els agraden les vulves, tant les lesbianes com els homes, com qui sigui, o unes mateixes, puguem explorar-nos més i conèixer-nos.
Molt bé.
Llavors, aquí el més important és que anatòmicament hem de conèixer el clítoris. Avui he portat un clítoris 3D en tamaño real.
Molt bé.
Això ho tenim dins. Tu imagina't un tamaño real, és quasi, mira, ocupa bastant, eh?
D'acord.
Llavors, el clítoris, quan deia...
És bastant gran, sí.
Sí, sí, sí. A més, quan s'excita, és com un penis. S'erecta i es fa més gran, vale? Llavors, aquí he portat una vulva on surt. Mira, que ho explico aquí primer. Hi ha una part que surt, la part d'enfora, entre els llavis. Tu transcrivem-lo, perquè els que ens estan oient per la ràdio no veuran aquestes imatges.
És cert, la Maria, doncs, està, doncs, agafant el clítoris.
Explica com és, pel que no estan veient.
A veure.
És com un bitxito, com quatre patites i una cabecita.
És com... No sabria com descriure-ho. És com un triangle amb dos sacs, no?
Dos putetes. Bueno, quatre putetes. Mm. Llavors, després ficarem un vídeo, aquest vídeo que està en directe, sí. I després també ficarem un vídeo que dura 18 minuts només parlant d'això. Vale? Ficarem l'enllaç
i l'enllaç, ja,
i cadascú
si no,
que profunditzi. Llavors, vale, llavors, això com està? La part externa del clítoris és aquesta part d'aquí. I aquesta és la part interna. Si féssim una penetració, per aquí entraria el penis, vale? Estaria aquí les potetes del clítoris. Vale? Uh-huh. La majoria de dones senten molt més plaer per la part externa que per la part interna, que és la penetració. I ara mirarem això com està dins d'una vulva. Vale?
D'acord.
Aquí tenim una vulva, vale? Aquí tenim un clítoris i el clítoris té un caputxón que quan s'excita, perquè el clítoris s'excita, s'erecta com un penis i fa així, clic-clic, i surt. surt com un penis.
Ah, d'acord.
Has vist? Que interessant.
Sí, sí, sí.
Llavors, després d'aquesta part, aquesta part és molt sensible, no? Moltes dones es queixen. És que només començar ja me mete mano. Jo todavía no estoy excitada, és que estoy súper seca, no? Llavors, ojo amb això, perquè moltes vegades pensem els homes que les dones són iguals. Uh-huh. Perquè un penis s'erecti necessita molt menys sang que una vulva. Uh-huh. Pensa que aquest òrgan té una part interna, externa. Sí. Llavors, clar, l'excitació és més lenta.
Quant de temps recomanes tu més o menys perquè els preliminars garanteixin doncs, una preparació òptima?
M'encanta el que estàs dient. Hi ha dos paraules molt importants. Primer, el temps és molt relatiu, sí, perquè cada persona és un món. I a més, potser t'agafa un dia que t'estàs escalfant perquè, ara parlarem del desig, ¿vale?, que té a veure amb, clar, això, no? Potser estàs en plan tot el dia que si que te pillo que te mato, estàs esperant aquella cita i ja vas cachonda com una perra parlant així, no? Ja estàs excitada, uh-huh, o potser t'agafa de sobte i te pilla. Llavors el temps és molt relatiu també en persones, en edats, sí, i després el que dèiem dels preliminars, els preliminars no existeixen, Jamila.
Ah, no existeixen?
S'han passat de moda, això ja ha quedat altres generacions.
Ai, no, mare meva, m'he quedat desfasada.
No, no, però ara t'ho explico, que és molt interessant.
D'acord.
Ara es considera sexe moltes més coses que es consideren els preliminars. Però va, ho tinc aquí preparat perquè després vull explicar l'excitació, el plaer, l'orgasme, són conceptes que hem de parlar perquè moltes vegades no els coneixem, llavors continuo amb això, que si no me deixaré coses.
Perdó.
I no, jo encantada perquè fas preguntes que després que no se m'obliden de contestar.
Molt bé.
Vinga, guai, seguim.
Sí.
Vale, tenim això, lo de la parqueta del clítoris, el tema de la vagina, això és una vulva, no és una vagina, és una vulva.
Perquè no es pot dir... Ah, no,
la vagina és el forat.
D'acord.
El forat on surt la regla, on se fa la penetració, sí, i on se tenen els fills, ¿vale? És aquest forat. Però tu saps quants forats tenim a la vulva? Ho digo jo?
Sí, millor.
Vinga, 6. 6 forats, Jamila.
Ah, sí?
6 forats, mira.
Ostres,
tenim...
Que és ignorant, eh?
Tots, però és que no s'han educat. Però això és tan interessant. Mira, tenim el meato urinario, uh-huh, on se fa el pipí, que està aquí justament sota del clítoris. Aquí està, ¿vale?
Sí.
Després tenim la vagina, 2. I aquí tenim les glàndules de Bartolino, que estan aquí baix, sota el forat, uh-huh, que això és el que treu la lubricació, i aquestes són les glàndules de skin o de skinner,
sí,
que són les que treuen l'ejaculació femenina, però que no és l'squirting. L'ejaculació femenina és com un líquido blanquecino, i l'squirting és això que s'expulsa un líquid, no? que és tot un temón, que ara està molt de moda,
sí,
que està molt promocionat per el porno, que jo crec que encara no hi ha molts estudis. Te'n recordes que l'altre dia deia, jo quan el Freud va dir que les dones, va dir el Freud, les dones que tenen orgasmos vaginales són immadures. I jo deia, què diu aquest tio? Com, uh-huh, si és... Jo amb 18 anys no m'ho creia.
Yeah.
Pues en el tema de l'esquirting hi ha un debat, no? De que si el que surt és orina o no és orina. Llavors, no, jo crec que no és orina, però hi ha més investigacions, perquè l'orina és de color groga, fa olor a orina, i l'esquirting és transparent, té una olor diferent, els músculs per expulsar-lo són diferents, llavors, i també s'aconsella, abans d'una relació i després, anar a fer pipi, no?
Sí.
Llavors, si vull deixar... Bueno, jo que sé, tinc un vídeo que qui vulgui aprofundir en això, que s'ho miri, perquè si no, no acabaríem mai. Bueno, llavors, l'anatomia està bé? S'ha quedat alguna pregunta?
No, l'anatomia crec que ha quedat bastant clara.
Vinga.
Moltes dades, bé.
Llavors, quines coses ajudaran aquestes dones a tenir més plaer, no? Uh-huh. Per exemple, diuen que les dones que les que tenen més plaer són, sí, les que reben sexe oral. ¿Vale? Les que tenen el sexe més llarg. Te'n recordes aquell dia que parlaven de les hormones? Vam quedar un dia que vam parlar només d'hormones.
Més llarg, practicant sexe més temps, no?
Clar, perquè així el cos dona més temps a el que tu deies, els preliminars,
d'acord,
a que es posi a punt, a que surtin les hormones,
sí,
no? També les dones que demanen el que els agrada al llet.
Molt important això també, no?
Molt important, la comunicació. Després també elogiar el que t'agrada. Si t'estan fent algú que t'agrada, dile sí, más, por ahí vas bien, no?
D'acord.
Clar, perquè és que moltes vegades hi ha moltes persones, homes i dones, que es queixen, es que no me toca bien, uh-huh, es que no me lo hace bien. Pues explícaselo,
clar,
saps? Jo què sé,
clar.
O ensenya-le, perquè clar, cada persona és un món, cadascú té l'experiència que té, potser el que li agrada a un no li agrada a l'altre, i llavors està repetint el mateix que tu saps, i llavors potser l'altra persona te pot ensenyar a fer alguna cosa diferent.
I tant, i tant.
No? Uh-huh. Què més tenim? Lo de tentar la parella abans del sexe. Això que deien de jugar, los mensajitos, este fin de setmana, no sé, jugar, no? Preparar la situació. Rebre estimulació genital manual, no? Uh-huh. Que, clar, el tema dels homes, no? Que sempre estan patint, no? De, ai, que la tengo pequeña. Ai, que se me corro muy rápido. Uh-huh. Ai, que no se me levanta, no? I, ai, no t'he explicat una cosa superimportant. Ai, que me despisto ya, Mila. Bueno, aquí tenim el punto G.
Ah.
Hòstia, el punto G.
Però això és com un mite, això. No, no,
no, no, no, bueno, no és un mite.
No sé, no sé el que realment és un punt desconegut, un tresor perdut.
Jo te l'ensenyaré. El meu no, però aquí es pot tocar. A més, té una rigurositat. Mira, ja veuràs. Quan tu entres a la vulva, fiques el dit dins, ¿vale? I dius com si dijessis, ben, si jo tingués a una dona davant i li fiqués el dit per la vulva i fes així, ben,
sí.
Però no cal que sigui molt profund.
Ja.
Clar, la gent se pensa que has de tenir un penis molt gran per donar plaer i això amb una miqueta ja veuràs. Toca per aquí, fes així,
com...
ben. Tu, que estàs rugós, que ja està fet expressament.
Ai, mira, té una floreta i tot.
Clar.
És com per amunt.
Tu fica el dit aquí...
Crec que no serveix,
mira,
jo per això.
Tu imagina't que és el teu, ¿vale?
És mal que no sóc lesbiana, eh?
Si fos el teu, no, però escolta, que el teu també te l'has de treure partit, que això ho tenim tots dins.
És veritat.
Mira, tu imagina't, aquí està el teu mèlic, tu estàs aquí està el teu mèlic, ¿vale? I tu t'ho fiques i com si te toquessis direcció al mèlic.
No entens molt bé on és, Maria.
Mira, fica el dit aquí.
Ho sento, eh? Vaig perdudar.
I ara aquí, veus, veus que està rugoso?
D'acord, sí.
Té una textura semblant al paladar dins de la vagina.
Uh-huh.
Llavors, si tu t'ho fas a tu mateixa, hauries de fer així, bueno, així, tocant, uh-huh. I si li ho fas a una altra dona, hauria de ser així.
Quan diu així és com un ganxo...
Un ganxito.
Un ganxito.
Que diu ben, uh-huh. No? És com si... És que no sé, mireu el vídeo, perquè no sé com explicar-lo per la ràdio. No? Bueno, llavors, això diuen que és el punt G, però és que no és que sigui un punt, és que és una zona...
Ah, d'acord.
Que aquesta zona, si la mires, quan fiques el dit a la vagina,
sí.
Connecta les putetes del clítoris pel darrere, uh-huh. I el clítoris pel davant. Llavors, tu pots fer un combinadito, saps?
D'acord.
Tu pots fer clítoris por fuera, no? I clítoris per dins de la vagina. Uh-huh. I també, no? És una opció, no?
Home, i tant, sí.
I es poden estimular moltes coses. Pensa que quan tenim una relació sexual amb dos persones, sempre tindrem quatre mans, dos llengües i moltes parts del cos. Penis, altres sí. Vulves... Llavors, és qüestió de jugar. Mm. I també ser conscients de que nosaltres tenim sempre dos mans. I on no arribi l'altre, li podem explicar o també les podem fer servir nosaltres.
Mm-hmm.
O jugar separadament. A tu com t'agrada? A veure, déjame que te vea. Pues ara, no? Llavors te mires i veus com li agrada a l'altre tocar-se. No? Avui estem explícites, eh?
Uf, sí, a veure si ens censura el programa.
No, però mira, saps el que penso? Que és molt important parlar d'això, perquè si avui en dia els joves i els infants utilitzen la pornografia per educar-se,
sí.
Tenia aquests espais explícits on parlem de coses científiques i acompanyem a que no només joves, que potser és que, jo què sé, hi ha joves que amb 12 anys en relacions sexuals.
Ja.
Llavors, millor que sentin això que no s'informin amb el porno. Jo crec que és educatiu.
Doncs, i tant que sí. No? No. A més, és el que dius, quan s'imparteix l'educació sexual s'ensenyen prevenció de riscos, que és superimportant també, però és veritat que no es parla molt bé del com, no? I un arriba ja a l'edat una mica amb qui ho parlo, això, perquè amb el teu pare, de moment, encara no està normalitzat, és veritat.
M'encanta. I clar, també parlem del plaer, que el plaer és salut.
Mm.
Llavors, la sexualitat forma part de la salut, i llavors és molt important poder parlar d'això, perquè després venen les disfuncions sexuals, no? Quan venen la crisi dels 40, dels 50, les menopàusies, les pitopàusies, que li diuen la bellesa, no? Què fem quan no tenim treballada aquesta part i provoca benestar a nivell autoestima, relacional, psicològic, social... I tenim aquí una bretxa orgàsmica molt lletja que s'ha d'acabar, no?
Doncs sí, Maria, totalment.
No? Vinga, va, què més? Què més tenim? Què més tenim?
Doncs bé, tenim la comunicació, no? Tu deies que era molt important. Com s'afavoreix aquesta comunicació?
La comunicació és molt important, perquè saps que hi ha els estudis que diuen que cada vegada tenim menys sexe i pitjor sexe?
Ah.
Les últimes enquestes diuen que la gent té menys, que diuen avui en dia amb la llibertat sexual que hi ha, com pot ser que la gent tingui menys sexe?
Bueno...
Pues sí.
La vida cansa també.
El estrès i també que la gent no gaudeix. Tu imagina't que vas a un restaurant i te fiquen un bistec que no t'agrada. Dius, no torno, perquè no està bo. No, no m'ha sentat bé, no?
Llavors, se te lleva una mica la gana, no?
Clar, llavors un dels aspectes és aquest, no? Yeah. I també passen moltes coses. Per exemple, espera, que el clítoris 3D fa sorollet, El deixo aquí a un costat.
Molt bé, molt bé.
No? Vale, tenim que avui en dia, en el moment actual, tenim factors que influeixen en que el sexe sigui, no sigui tan bo, no? Uh-huh. Un és el, saps el que és el fast food, no? La comida, la menjar basura, no? La processada.
Sí.
Pues també està el fast sex.
Fast sex,
Sí.
Aquest de festa o de casual.
Sí.
Que, o ràpid, que, dura
sí,
poc.
Que també està guai un rapidito de tant en tant, no està malament, però clar, un rapidito en una persona que són les primeres seves relacions sexuals, en una persona que està, té disfuncions, o una persona que ja és gran, pues no és tan, no pot ser tan gustós, o a vegades sí, no? Jo què sé, però és com, després profunditzarem en cada, t'hi dic les coses que jo veig i després, si vols, profunditzem, sí?
Clar.
Vinga, també tenim el consumisme sexual, no? Que està tot molt a saco, no?
Ja, consumisme sexual, et refereixes a la prostitució?
No, al fet de que abans per tenir sexe t'havies de casar, havies de...
Ah, d'acord.
Sí, no? És com que ja tengo tanto sexo que ja engullo, no? Rotllo així.
D'acord.
Després el moment cultural en el que estem, no?
Ja.
No? La pressió social, com deveria ser, deveria estar a l'altura, no? Aquestes coses que fan molt de mal. Després, com ens han ensenyat a escoltar el nostre cos, que ningú ens ha ensenyat a escoltar el nostre cos.
Ha quedat patent.
No, encara estem a temps. Fins que morim podem aprendre. Després també tenim com aprenem del sexe, el que parlàvem abans. No?
Sí.
Pues me fico amb el porno i veia a veure com se fa per ser la millor sexual de la vida.
Uh-huh.
O intento aprendre d'una altra forma. I després, un tema molt important, com gestionem les emocions a nivell de la sexualitat, perquè, clar, hi ha molts temes.
Molts temes, efectivament.
Sí, 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 sí.
Sí, perquè de vegades doncs, el bloqueig sexual de vegades també ve amb bloquejos emocionals, no? Amb situacions més profundes. Bé,
clar.
També és interessant això.
I també avui en dia que tenim més llibertat sexual i a vegades hi ha més conflictes, no?
Clar.
Perquè no se parlen les coses. Mm. Però, bueno, comencem pel fast sex.
Vinga.
Vinga, va, el fast sex. Vale. El que dèiem, abans la gent fins que no es casava no tenia sexe.
Uh-huh.
O si tenia sexe havia d'haver com una conquista, vale?
Sí.
I això feia pujar la vasopressina, que és aquella hormona que era la de lo quiero pa mi, lo quiero pa mi.
Sí.
Saps? Que això, vulguis que no, és bioquímic.
Sí.
I té una funció a nivell sexual i amorosa, no? O, bueno, relacional i sobretot sexual. I després... també, a veure què més. Vale, parlàvem de... Sí.
Sí.
I avui, per exemple, la gent un dia se donava un petonet, un altre dia se donava la maneta, un altre dia se tocava pel damunt de la roba, però què passa? Que encara hi ha gent que ho fa i ho gaudeix, però avui en dia també, bueno, avui en dia no, hi ha persones que se despullen i comencen a tenir sexe.
Ja.
I diu, espera, no? Mm-hmm. On vas, no? L'acte de despullar-se no és només treure's la roba, no?
Mm.
És un acte de, jo que sé, hi ha gent que se despulla físicament però té quatre capes de guerrero d'armadura oxidada, no?
Ja.
Llavors, despullar-se inclou intimitat, deixar-te veure, vulnerabilitat, entrega, i moltes vegades quan no tenim vulnerabilitats o tenim sexe amb una armadura, tenim el cor ahí tan tancat que, i no me refereixo al cor a casar-se i tenir fills, no? Però a nivell de ficar-li aquestes hormones i aquesta presència i aquesta, no? que és necessari, no? Per exemple, el tema de... Te fico un exemple, no? Tu quan toques un gatet, jo sempre fico... L'exemple del gatet, te l'he explicat alguna vegada?
No, crec que no he arribat, no.
No. El fet de donar plaer o donar amor crea hormones.
Uh-huh.
Tu, no sé, imagina't un gatet, no? Tu agafes un gatet i l'acaricies, no? I el gatet s'expressa i gira el coll perquè li toquis per aquí, gira el cap perquè li toquis per aquí, i ronroneja, i llavors tu estàs sentint el plaer d'aquest ronroneig del gat i tu estàs generant la hormona de l'oxitocina, de l'amor, perquè dius, ai, que com me l'estimo, és que és bonic, i continues. Dopamina, relaxació, hogar, no? Llavors, què passa? Que us esteu recreant els dos en aquestes hormones i no estàs practicant sexe, són hormones de l'amor.
Uh-huh.
Llavors, no vull dir que amb un sexe casual fa falta que et casis, però si a vegades renunciem a que no parezca amor, no, no sé, que s'enamore, no? Llavors nosaltres mateixos estem deixant de gaudir d'aquestes hormones que ens fan gaudir a nosaltres mateixos també i a l'altre, no? També és com un espai segur, no? Què més, què més? També lo de la dopamina i el cortisol, no? Tenim un capítol que vam fer juntes de les hormones, que qui vulgui que també l'escolti, no?
Molt bé, que profunditzem clar que sí, més. Exactament, la posarem a l'enllaç del podcast que posarem.
Súper, súper. Després també tenim el tema del cortisol, no? Avui en dia hi ha relacions com molt ràpides, no? Per exemple, pues quedes amb algú de festa, o surts de festa i coneixes algú, o quedes amb algú del Tinder, no? I no saps qui és perquè no el coneixes, clar, no? Llavors, vine a casa meva que fotrem un clau, no? Llavors, tu no saps com és aquella persona a nivell sexual, no saps com te tractarà, què necessita... Llavors, hauríem de... Jo parlo d'això perquè reflexionem de com hauria del ser sexe, no? Que després parlarem dels tipus de personalitats, si són compatibles, si no, no? Clar, el fet de potser hi ha algú que li agrada el sexe més duro i a algú li agrada el sexe més tendre, no?
Clar.
I potser hi ha algú que li agrada pues, estirar els pèls o escupir a la cara i a l'altra persona potser li agrada o potser no, saps? Perquè hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no, no? Llavors, aquí puja el cortisol, i el cortisol és l'hormona de l'estrès. No em sento segur, segura.
Clar.
Llavors, clar, per tu tenir un orgasme, has de sentir-te... Bueno, també hi ha el tema del BDSM, que és aquest de la transmissió.
Ja, bueno,
que
això és un tema una mica...
Sí, que ja ho parlarem un altre dia també. Que, però bueno, que el tema de sentir-te... que també pot ser un espai segur, el BDSM, que té unes normes, però bueno, ja un dia ja ho profunditzarem. Però bueno, llavors, ha de ser un espai que tu puguis entregar a un orgasme. I això té a veure molt amb les hormones. I el cortisol, si no és un espai molt segur, o és un espai, mira, soy frío para que no te enamores, no?
Sí. Pues, no ajuda, no ajuda.
No ajuda als orgasmes, no?
Clar.
Després també el ficar límits, no? Moltes persones no saben ficar límits. Això m'agrada, això no... I se poden ficar límits de moltes formes. Mira, tenim una pregunta d'una oient?
Sí, a veure.
A veure si la trobo.
A veure la pregunta de la nostra oient. Parlàvem ara dels límits, de com cal doncs, posar límits a l'acte sexual, perquè, clar, com deia la Maria, doncs els gustos són molt diversos, no? Igual un està acostumat a un determinat tipus de pràctiques que amb una altra persona... doncs no, i no li agrada, no?
Clar.
Per això la comunicació i els límits. A veure la pregunta de l'oient, no sé si l'han trobada.
Sí, l'he trobat. Mira, diu, com comunicar-te sobre sexo con tu pareja, cuando, ja és una parella qui diu, cuando hay un tema incómodo sobre tus gustos o no gustos o sobre algo que te corta el rollo de la otra persona y no generar una tensión luego cuando haya que volver a practicar sexo. ¿Cómo hacerlo si te da mucha vergüenza hablar de este tipo de cosas? ¿Vale? Llavors, aquí, bueno, lo que... està guai parlar de sexe, per això es naturalitza parlar de sexe a la ràdio, perquè quan no parlem mai de sexe, quan tenim una persona que és la nostra parella, que ens importa i que estem fent com una recepta junts, perquè fer sexe pot ser com recepta que li metem sal, azúcar,
clar,
no?
Sí, sí.
Chorizo o jo què sé, o garbanzos, no sé, no? Llavors és algo que es fa en equip i si no s'acostumen a parlar de sexe i ho trobem com a tabú, quan arriba aquest moment passen aquestes coses, no? Llavors, el primer que tu per ficar límits se poden ficar de molt formes.
Clar.
Si et costa a nivell verbal, podem provar altres prèvios, no? Primer, el cos, no? Te'n recordes quan te deia del gatet que ficava el cap per aquí, el cap per allà, tócame por aquí? Comunicant-te amb el cos ja estàs dient por aquí o por allà, i és una forma, no?
Clar.
O apartant-te, no?
Sí.
Després, traient la mà, no? En plan, si treus la mà d'aquest lloc, no? Així com un amorcito, se pot, no? Pot ser així, no? Després, també, si tu estàs amb algú que veus que no... Te dic per l'altra persona, que la respiració diu molta informació, si la persona està relaxada, si està excitada, no? Després, el que dèiem, canvia la posició i no espera molt a dir les coses que no t'agraden, no esperar-te quan portis 2 anys amb aquella persona, no? També mostrar el que sí que t'agrada, perquè ficar l'atenció en el que sí i no només en el que no, perquè no sigui un drama, perquè, vale, esto no me gusta, però esto sí m'encanta, saps? Llavors, fem això que m'agrada més, no? I després, hi ha com un... com un joc que és que ara quan aquesta persona senti el programa diga, hòstia, l'altre dia vaig escoltar a la Maria un joc que m'agradaria fer-lo amb tu, a veure què et sembla. Jugarem al joc del semàfor.
D'acord.
Verd, groc i vermell, no?
Molt bé.
Verd, el que m'agrada molt del nostre, de la nostra receta, no? Groc, el que ni fu ni fa.
D'acord.
I vermell, el que ho trauria perquè no m'acaba de matar, no? Llavors, amb això, cadascú fa el seu i es posa en contacte i es comunica.
Molt bé.
I llavors també es poden ficar coses noves.
És com una dinàmica, no?
Clar, i també fa com que ens puguem entendre, perquè si no, clar, ningú sap el que... És que també, quan tu te lies amb algú i tens sexe, has de fixar si et mira, si es queda quiet o es queda quieta, si està tens, si està actiu o no està actiu, perquè si no està en xoc. Hi ha moltes persones que quan no estan gaudint queden en xoc i llavors no...
No expressen res.
Ja. I llavors, com jo deveria, també és com el que jo deveria aguantar esto, jo deveria gustar-me esto, i com no ho fa i me sento malament, me callo, perquè penso que jo tinc una tara, no? I llavors no, para gustos los colores, no? Me'n recordo que hi havia un noi que em deia, és que jo no sóc empotrador, i a mi a les noies no els agradaré perquè no sóc empotrador. Digo, perdona, hi ha moltes dones que no els agraden els empotradores.
Clar.
I si mirem l'anatomia de la vulva, com hem vist ara, per tocar el punt G no fa falta un penis molt gran.
No, amb 10 centímetres... ni tampoc una energia, doncs, bé.
Per això, i a vegades hi ha dones que li agrada i hi ha dones que li molesta, no? Llavors, ojo amb això de com pensem que hauríem de ser en el sexe, no?
També és això, mira, justament tu m'havies avançat, no?, que parlaríem de compatibilitats i tal, doncs també entenc que es tracta de trobar la fórmula compatible, no?, amb la teva parella, diguem...
Clar.
Bé, perquè també entenc que depèn del moment, però sí que hi ha persones que tendeixen igual doncs, a necessitar més afecte o més emocionalitat, igual persones que necessiten doncs, més fugositat, més energia, i això també, doncs, igual hi ha parelles que en aquests casos no compatibilitzen.
Clar.
I han de trobar doncs, fórmules, no?
M'encanta el que dius, perquè clar, hi ha tantes persones com sexualitats, no? Llavors, clar, moltes parelles a vegades no quallen, perquè tenen dos tipus de sexe molt diferent i s'han de ficar d'acord, no?
Exacte.
Perquè si no... Sí. Llavors, jo faig un exemple molt simplon, que, a veure, bueno, és una mica simplon, però és per entendre's,
d'acord. Vale?
Jo parlo de perfils, hi ha un munt de perfils en el Kama Sutra, parla de bueno, cada... bueno, però jo tinc un més simple.
D'acord.
Que dic, que hi ha persones for fiesta i hi ha persones Mercedes.
D'acord.
Vale?
A veure, és una mica despectiu cap als for
fiestes,
o què?
No, els for fiestes són molt tot terreno. Un for fiesta per Formentera és perfecte.
Efectivament.
Els camins, els batxes,
sí.
Quan se ratlla el cotxe amb les plantes,
sí.
No es trenca, és robusto, és perfecte.
Sí.
Dos for fiestas i for fiesta, l'amor infinito.
Sí.
Clar, el tema és la compatibilitat. I dins del for fiesta i el Mercedes hi ha un Hyundai, hi ha un Seat, hi ha un Toyota, saps?
Sí.
És com... Ho faig una mica per analitzar la sensibilitat sexual.
D'acord.
¿Vale? Un Toyota, un Ford Fiesta té pocs botons, i és molt robusto, i un Mercedes té molts botons, però és més delicat.
D'acord.
Llavors, tot té su cosa bona i su cosa mala.
Sí.
Que tot és bo, però bueno, jo què sé, si te trobes algú... Llavors, per exemple, un Ford Fiesta són més simples, no? Pues, per exemple... És que m'aniré a un altre tema. Quant de temps tenim? Perquè m'estaràs esta mañana.
10 minuts.
Jamila, que no acabo.
Sí,
bueno,
sí.
El pròxim dia et parlaré el viatge a Formentera, ¿vale?
Vale, molt bé.
El viatge a Formentera vol dir... tu imagina't que la sexualitat que coneixem tots és petons, carícies, masturbació, sexe oral i penetració, ¿vale? Li ficarem... que Formentera és així, per exemple.
Sí.
El cap de barberia és penetració. Sesilletes és sexe oral.
D'acord.
La mola és masturbació i que la saona és petons i carícies.
D'acord.
Vale?
Sí.
Llavors, jo te dic, Jamila, tu imagina't que pot ser que siguem una parella que vivim juntament aquí a molts anys o pot ser que siguis una amiga que vinguis de fora.
D'acord.
Jamila, te vinc a buscar, que te vinc a ensenyar Formentera. Per mi Formentera és aquests quatre llocs.
Sí, sí.
Perquè és el que jo he viscut, és el que jo conec i per mi el sexe és així.
Clar.
Llavors agafo el cotxe i te porto... pam, 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 pam. I ja està, ja has vist a Formentera, ja mira.
I tu dius, ostres, que poqueta cosa, no?, que té Formentera.
Ja, però si és preciosa Cala Saona. Com no has gaudit de Cala Saona, Jamila, por favor, saps, no? Llavors, clar, això és, però bueno, hi ha gent que així gaudeix també, que són simplons.
I tant, sí, sí.
Hi ha forfiestes que així són feliços. Ara te parlaré d'un Mercedes, vale? Llavors, bueno, els forfiestes tenen sexe més ràpid, són més d'envestir, no? També el tema de la insensibilització, no? Per exemple, un forfiesta li agrada l'investimiento, no?
Sí.
Investimiento, ui, que rompo el investimiento, plan, 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 no? I un Mercedes és tan sensible i té tants botons que gaudeix de cada mil·límetre del penis. Llavors, si li fiques a investir, espera, espera, que m'estic perdint en media pel·lícula, saps? Llavors, què més les hi passa? Tenen més sensacions, són més delicats, no? Potser gaudeixen de coses que no gaudirien els altres, no?
D'acord.
Jo què sé, no? Per exemple, què més? També es pot entrenar, eh? Tu pots tenir un forfiesta i te podes pedir añadir dos botones.
D'acord, d'acord.
I els pots
allà demanes l'extra, no? El GPS... no... El Bluetooth i tal, no?
Pel sexe és brutal, és molt útil. No, però després... Clar, tu, amb l'experiència i amb l'actitud, no? Hi ha gent que... hi ha moltes formes de fer sexe, no?
Sí.
Un és fer, hacer lo que sé, l'altre és estar i dejar-me sorprender, no? Perquè inclús amb les relacions que són estables, cada dia som diferents.
Sí.
I hauríem de fer l'amor com si fóssim verges, cada dia.
Home, clar, això també es dona molt, no? Que hi ha moments així, doncs, una mica de tot tipus, no? També depèn, no sé, depèn molt de en quin moment et trobis amb la parella, no?
També, però si tu cada dia ets verge...
Sí.
Perquè cada dia és diferent. Tu potser un dia estàs més fogosa, un altre dia estàs més tiernita, un altre dia estàs més tranqui, un altre dia vols més guerra, jo què sé, no? Llavors, com cada dia no som iguals, hem de ser... Si descobríssim el cos de l'altre cada dia com si fos verge, és com si exploréssim...
Formentera per primera vegada.
Formentera per primera vegada. I no només les quatre coses, perquè tu imagina't que tallen el faro de barberia.
Clar, sense mirar l'Instagram ni sense mirar el Visit Formentera, sense saber res.
Això. Això, perfecte. I tu imagina't que tu vols anar al faro de Formentera i et tanquen la carretera per obres i no pots anar. Això crea frustració.
Clar.
Pues espera't, que tenim calambaster, podem anar amb piragües, i si ens fiquem sota d'una figuera?
Clar.
I si anem a veure les estrelles?
El torrent de Salga, no?
Clar, és que és com la varietat d'estímuls que poden ser molt simples, no? El fet de despullar, no?
Sí.
És algo molt sensual, molt sensitiu, és algo que es gaudeix, no? La intimitat, l'estar currucats, el sentir aquestes hormones com se senten amb els gatets, no? Què més? El tema de mirar-se als ulls, no? No només fer sexe amb el cos, sinó també amb l'ànima, no?
Clar.
Amb les emocions, en plan, com te sents, com estàs, no? El tema d'entrar per capes, no? Ens imaginem que el cos és només pell, però tenim un espai íntim, no? Que quan algú estrany entra és com que ens incomoda, no? Pues entro en la capa d'espai personal, entro en la capa de la mirada, entro en la capa de la pell, en la capa del múscul, hasta la capa de l'ànima. Esto no tiene límite, no? És com el tema de donar petons, no? Que hi ha gent que fica la llengua allà hasta el fondo i, espérate, antes de besarnos nos vamos a besar con la mirada, no? Ens aproparem a l'espai per besar-nos amb l'espai sense tocar-nos, no? Rosarem els llavis a veure quina textura tenen, no? Però, saps? És com les preses, el que parlàvem, de que aquestes sutileses el forfiesta li costa més sentir-les. I el Mercedes, com està tan sensitiu, moltes vegades quan no se respecta el seu ritme, se bloqueja.
Clar.
Llavors, per això, sempre que fem l'amor, com si fossin verges per sempre.
Aquest és un molt bon símil també per parlar de sexe sense parlar de sexe, vull dir, és un bon símil, no? Tu parlàvem abans d'aquesta pregunta de com dir-li no a la meva parella el que m'agrada, el que no m'agrada, no sé què. Doncs mira, a veure, no sé si no sempre el problema o la qüestió va per aquí, però sí que és veritat que és un bon punt per començar, no? Quan et pregunten, bé, i a tu què t'agrada? Si ets una mica tallat, és una bona metàfora a fer servir, no?
Clar.
Jo sóc Mercedes.
Jo lo que fa...
O jo sóc Ford Fiesta, no?
Clar, o sóc un Hyundai, jo què sé, no?
Un híbrid.
Un eco.
En fi, bueno, ja està.
Bueno, Bueno, lo guai és que escoltin el programa, que li donin el pause.
Exacte, exacte.
El pròxim dia parlarem de més coses, ¿vale? Perquè avui, avui no em deixes, no, Jamila?
Avui no dona temps, Maria, no dona temps.
No,
a més, mira, et dic una cosa, i això és veritat, que també la informació en petites dosis de vegades entra millor.
Tens raó, sóc un ànsies.
No, 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 està
això
molt bé.
Això és com el de sexe, també està guai dosificar-lo.
Exacte.
Quedar-se con las ganas.
Però bé, no sé si vols... Mira, teníem alguna altra pregunta? Si tens
tenim altres preguntes, però clar, estan superrelacionades. A veure, tenim aquesta, a veure si trobo l'altra, vale. Ah, mira, bueno, no, que és que aquesta la vull relacionar amb el desig sexual.
Uh-huh.
Llavors n'hi ha dos que parlen de desig sexual i m'agradaria parlar el pròxim dia, que m'he portat un pastelito de xocolata per parlar del desig.
Molt bé.
Llavors me las guardo i us dejo con las ganas para que tengáis más ganas de deseo de escuchar este programa.
Molt bé. Maria, no sé si ens vols recomanar alguna cançó.
Pues mira, tinc una avui. Que la cançó és que a vegades diuen que el sexe és com vius la vida,
sí?
No? No, que la vida és com ballar, que segons com balles vius la vida. I
molt
el sexe
bé.
A vegades és com ballar, no?
Molt bé.
Que no cal fer-ho bé, que el més important és gaudir-lo. I hi ha una cançó que és del Canca, que és,
Que
és Bailemos un vals.
Molt bé.
I que quan sento aquesta cançó me recorda molt a com és una sexualitat juganera, sana, i és molt metafòrica.
Doncs mira, ara la nostra tècnica estava buscant la cançó, el Canca, Bailemos un vals es diu,
Bailemos un vals, sí.
Molt bé, doncs us deixem amb aquesta cançó recomanada.
Ah, no, Instrucciones para bailar un vals.
Instrucciones para bailar un vals. Us deixem amb aquesta cançó recomanada per la sexòloga Maria Lozano. Moltíssimes gràcies per aquest espai, Maria.
Un plaer molt gran.
Debes aprender primero a mover un pie y después el otro para no desentonar. Pensar demasiado no hace falta, hay que dejarse llevar y acordarse siempre de ir siguiendo el compás. Elegir bien con quién bailas es fundamental, aunque bailar solo no se te debe dar mal. No hay que darse nunca por vencido, no está bien visto parar, que vivir es parecido a bailar un vals. Que vivir es parecido a bailar un vals. Bailar un vals, un vals, bailar un vals, un vals. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Que lo disfrutes, que lo hagas bien. Y no hay que tenerle miedo a eso de fallar. No hay que saber pronunciar Tchaikovsky, ni estudiar física cuántica, ni hay que ser un bailarín profesional. No hay que llevar puesto un smoking, ni rezarle a las ánimas, tan solo hay que echarle ganas y bailar. Bailar un vals, un vals, bailar un vals. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Tan fácil como la vida, yo quiero bailar.